Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
És negra nit, enmig de l'oceà Índic. El vaixell de reparacions Kamchatka navega completament aïllat de la resta de la flota. De sobte, el pont de comandament entra en pànic. Alerten de l'avistament de torpedes japonesos a la zona. Ràpidament, el vaixell comença a disparar els seus canons pesats, il·luminant l'horitzó. El que no saben, però, és que realment no n'hi ha cap. Estan disparant al no-res. Els projectils, doncs, es perden enmig de la foscor i l'aigua. A bord, l'ambient és de terror absolut. I s'envia un missatge urgent per ràdio a l'almirallat, on s'explica que estan sent atacats per torpedes per tots costats i que necessiten ajuda immediata. Però no reben resposta. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la pitjor operació naval de la història, una odissea de 7 mesos d'errors i desastres consecutius que han estat tots documentats. Avui parlem del vaixell Kamchatka i la segona esquadra del Pacífic. És febrer de 1904 i Rússia i el Japó estan en guerra. La marina russa, però, té un problema geogràfic. La seva flota principal és a la zona del Bàltic, a uns 30.000 quilòmetres de totes les operacions. El tsar Nicolau II pren una decisió desesperada: crear la segona esquadra del Pacífic i enviar-la fins al Japó. Però, és clar, la flota, en ser improvisada, no és una unitat de combat cohesionada, sinó una barreja desesperada de vaixells. N'hi ha alguns de moderns, sí, però la majoria són cuirassats amb els motors en mal estat, coberts d'òxid i d'algues, que haurien d'haver estat retirats del servei feia molts anys. Pel que fa a la tripulació, és encara pitjor. Són reclutes forçosos, molts dels quals ni tan sols havien vist el mar abans de formar part de l'exèrcit. Penseu que Rússia és un país molt gran que té la majoria de les seves parts molt lluny de la costa. Aquesta era la gent que havia d'operar maquinària complexa en unes condicions molt deteriorades i en una situació de pressió extrema. Com a suport logístic d'aquest grup tan estrany, s'assigna el Kamchatka, un vaixell de transport de carbó i taller d'emergència, és a dir, servia per reparar tots els barcos de la flota i alhora per transportar el combustible juntament amb altres vaixells que aquests necessitaran durant la missió. El que sembla que ningú es va preguntar en aquell moment a Sant Petersburg és com podia un grup de vaixells tan dispars, navegant a velocitats tan diferents i amb mariners tan inexperts, sobreviure a un viatge que els obligaria a fer escala en ports hostils, travessar canals estratègics i, finalment, enfrontar-se a una de les marines més modernes i disciplinades del planeta, la flota imperial japonesa. I és que aquesta expedició ja havia nascut sentenciada. La flota surt de Libau l'octubre del 1904. El primer obstacle que hauran de travessar és el Mar del Nord. Rozhensky, l'almirall en cap, té molta por i està convençut que Japó ha enviat torpediners, vaixells portadors de torpedes, a mig món de distància per caçar-los. És així quan una nit, entre la boira, a la zona del banc Dogger, la flota russa detecta unes llums. Realment són pesquers britànics, però pensen que són torpediners japonesos i obren foc durant 20 minuts. I no només això, sinó que entre els pesquers hi ha vaixells de suport aliats. Els vaixells de suport, tot i algunes excepcions com el Kamchatka, no estaven pensats per disparar, sinó per ajudar els que sí que ho feien. Per exemple, alguns eren carponers, és a dir, portaven el combustible per la missió. D'altres servien de taller, altres eren vaixells d'hospital. I els altres de reconeixement, és a dir, anaven avançats a la resta de la flota per poder veure quins possibles perills es podien trobar. És a dir, que disparant els vaixells de suport s'estaven literalment disparant a ells mateixos. I enmig de tot aquest desastre, el Kamchatka es va distingir per la seva punteria, disparant centenars de projectils a vaixells civils suecs, alemanys i francesos que només passaven per allà, convençuts que tots eren en realitat torpediners encoberts. El resultat de tot aquest foc creuat és devastador. Pesquers enfonsats, mariners morts i l'endemà una crisi diplomàtica de proporcions històriques. Quan els nostres protagonistes arriben a les costes espanyoles, concretament a Vigo, es troben amb una notícia que els gela la sang. El Regne Unit, la potència naval més gran del món, els ha declarat l'estat d'alerta. Ara, la flota britànica els comença a perseguir per tot l'Atlàntic, preparada per enfonsar-los com a represàlia. En aquest moment, Rússia es troba a un pas de declarar la guerra a l'Imperi Britànic, cosa que hauria significat la fi total, una guerra a gran escala, pràcticament a nivell mundial. Finalment, es va haver d'intervenir a través d'una comissió internacional d'investigació a París. Rússia, humiliada, va haver de demanar disculpes als oficials i pagar indemnitzacions milionàries per un atac que, en la pràctica, no havia estat més que un error col·lectiu. Un cop resolta la crisi diplomàtica, la flota continuarà el seu viatge resseguint un tram de la costa africana per després anar cap a l'oceà Índic. Quan la flota arriba a Tànger per repostar, el Kamchatka, com no, es queda encallat en una operació de subministrament de carbó mal executada. La tripulació està exhausta i desmoralitzada. I, de fet, el vaixell comença a ser, d'alguna manera, com rebutjat dins la pròpia flota. Ningú vol estar a prop seu perquè tothom tem ser la seva pròxima víctima. A causa del carbó de mala qualitat i la manca de manteniment, els vaixells avancen molt més lent del que estava previst i el viatge dura mesos. Tan lent avancen que els tripulants comencen a morir per malalties tropicals. El tifus i l'escorbut fan una carnisseria en uns mariners que, recordem, mai havien hagut d'enfrontar-se a aquest tipus de climes. Els tripulants comencen a perdre el cap i, és clar, en durar més el viatge, els subministraments es comencen a acabar. La tripulació es baralla per racions d'aigua dolça, que s'han convertit en un bé preuat. Com imaginareu, la brutícia és també absoluta. Les rates han envaït les bodegues i la falta d'higiene converteix els vaixells en focs d'infecció. I això és a portes a dins, però de portes en fora la cosa no millora gens. En aquesta època, la telegrafia sense fils era una tecnologia nova i experimental. Doncs bé, el Kamchatka l'utilitzava constantment per enviar missatges que deixaven estupefacte a tota la marina russa. Degut a, literalment, als deliris i al·lucinacions de la tripulació, un dia notificaven que havien estat atacats per torpediners enmig de l'oceà obert. L'endemà demanaven ajuda urgent perquè creien veure una flota japonesa completa a l'horitzó. La resta de la flota, ja acostumada a les al·lucinacions dels seus companys, va començar a ignorar els seus avisos. I mentre les males olors, la fam, la desesperació i les malalties inunden la coberta, els oficials, per mantenir uns aires de dignitat imperial, segueixen organitzant sopars formals mentre el vaixell s'enfonsa en la misèria. És a dir, dins la flota trobem una espècie de societat similar a la que hi havia just abans de la Revolució Francesa, per exemple. Oficials amb uniformes elegants i nets servint vi en cristalleries, mentre a pocs metres els mariners morien de malaltia en un vaixell que no sabien ni on era. L'absurd arriba al punt que per falta de subministraments la flota ha de pescar peix en llocs on no n'hi ha i robar carbó de vaixells civils que es van trobant pel camí. En aquest punt del viatge, la segona esquadra del Pacífic ja era pràcticament un grup de supervivents enmig de l'oceà. No obstant, però, aquest viatge tan lamentable ja ha passat pel canal de Suez i ara naveguen per l'oceà Índic. El maig de 1905, després de 7 mesos, la flota arriba a l'estret de Tsushima, davant del Japó. Estan esgotats, malalts i els seus vaixells són un desastre. L'almirall japonès Togo els espera. I comença la batalla. Una batalla que dura menys d'un dia. Les tropes russes són completament esborrades del mapa. El Kamchatka, com no, fidel al seu estil, va ser un dels primers en caure. Es diu que pels mariners va ser gairebé un alleujament, perquè per fi, després de mig any d'un viatge catastròfic, s'havia acabat la seva odissea. I aquesta és la història del vaixell Kamchatka, la segona esquadra del Pacífic i la pitjor operació naval de tots els temps. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, com sempre, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.